Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la història amb Isabel Jové. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Com estem?
Doncs bé, bé. Per aquí anem.
Molt bé, molt bé. Sí, m'agrada. Doncs explica'ns, Isabel, avui quina és la protagonista.
Doncs mira, avui parlarem de Maria Teresa León. Maria Teresa León va ser una escriptora i activista cultural que forma part de l'anomenada generació del 27 i és un dels exemples més interessants de la participació intel·lectual i compromesa de les dones a l'Estat espanyol durant els anys de la República, de la guerra i posteriorment també de l'exili. Mira, ella va ser una dona amb un gran sentit de la injustícia. Ella es posicionava sempre al costat de les persones necessitades. I això va ser determinant per comprendre el seu paper durant la Guerra Civil com a protectora del patrimoni artístic, com ja veurem, i també que ella anava al front i portava energia renovadora allà on hi havia aquesta desesperança que hi ha a les guerres, no? O sigui, que va ser molt important durant la Guerra Civil.
Molt bé.
Bé, doncs parlem d'ella. Maria Teresa León Goiri va néixer a Logroño el 31 d'octubre de 1903. El seu pare, Ángel León, era coronel de l'exèrcit de cavalleria, excombatent de la Guerra de Cuba. I la seva mare, Oliva Goiri, pertanyia a una família burgesa molt instruïda. De fet, la seva tieta, Maria Goiri, havia estat la primera dona a tot l'Estat espanyol que havia obtingut un doctorat en filosofia i lletres i, a més, donava classes a la universitat. Maria Goiri estava casada amb el senyor Ramon Menéndez Pidal, que tots sabem que era un gran filòsof i historiador, molt reconegut ell. I Maria Teresa va estar sempre molt lligada als seus oncles, no? Perquè ells eren els seus referents culturals, no? Els que li permetien un accés directe al coneixement. La van ajudar molt en aquest sentit. I direm també que Maria Teresa va aconseguir la seva llicenciatura en filosofia i lletres estudiant a una institució que era la Institució Libre d'Ensenyança, que va ser fundada per un grup de catedràtics separats de la universitat per tal de defensar la llibertat de càtedra i negar-se a ajustar els seus ensenyaments als dogmes oficials en matèria religiosa, política o moral. O sigui, aquí es veu molt com era aquesta dona, l'interès que tenia ella amb les coses socials i amb els canvis, malgrat ser la filla d'una família com la que era, no? d'un militar i d'una persona, d'una família molt, molt burgesa. No? O sigui que, bueno, ella l'any 1917, per requeriments de la feina del seu pare, es van traslladar tots a Burgos, no? I allà ella doncs, va passar bastants anys i va conèixer a Gonzalo de Sebastián Alfaro, amb el que va començar a sortir. Ella era molt joveneta i amb la peculiaritat, diguem-ho així, no, de que va quedar embarassada amb només 16 anys, no?
Caram.
Sí, això va ser un problema per ella perquè, clar, amb la família que tenia, tan burgesa i tot això, doncs la van obligar, de fet, a casar-s'hi, no? I, bueno, es van casar, no? El matrimoni es va celebrar l'11 de novembre de 1920, quan ella només tenia 17 anys i acabats de fer, no?
Ja veus.
Imagina't. Ells van tenir dos fills, el primer Gonzalo, i més tard tindrien una altra filla, Enrique. Però, de fet, el que és clar és que aquest matrimoni va ser molt difícil, com era d'esperar, no? Per les circumstàncies, com s'havia dut a terme, no? Malgrat tot, ella va ser capaç de tirar endavant la seva professió en aquests moments, eh? I va col·laborar escrivint articles per a la ràdio, per al Diario de Burgos, no? Per a la ràdio encara no. Per al Diario de Burgos amb el pseudònim de Isabel Ingirami, que era el nom de l'heroïna d'un anunci. Això ella ho feia amb aquest pseudònim per por a que li retiressin la custòdia dels seus fills. Sí, perquè com que ella havia marxat de casa ja, després va tornar, el segon fill el van tenir després d'ella haver tornat perquè el primer estava malalt i va tornar, la van forçar una mica que es quedés, la van influenciar, ella es va quedar, va tenir un altre fill, però finalment es va acabar separant un altre cop, no? I llavors per això ella tenia aquesta por de que li traguessin la custòdia, no? I això finalment va acabar succeint. Sí, va acabar succeint. I els escrits que ella feia per aquest diari eren realment incendiaris, a més, no? Era per l'edat que ella tenia i per els moments d'aquella època, no? Eren molt, molt importants, molt forts, no? I destacaven ja per la seva defensa de la dona i de la cultura. O sigui, que ella va ser...
Però d'aquella època, doncs, imagina't.
Sí, era molt, molt important, Maria Teresa León. Sembla que sigui una persona... Sembla el que no és, no? Ara ja ho dilucidarem a mesura que anem mirant.
Molt bé. Doncs coneixem més.
Mira, doncs el 1929 ella va publicar el seu primer llibre, que es deia Cuentos para soñar, el pròleg del qual va ser escrit per la seva tieta Maria Goiri, que era important. Aquesta dona no se la coneix perquè era una dona, no? Perquè mira el seu marit, el Menéndez Pidal, com sí que se'l coneix per tot arreu, no? Bé, l'any següent escriu el llibre La vella del mal d'amor i ella allà parla dels mals matrimonis, o sigui que parla d'aquesta experiència i de mals matrimonis, no? En aquells moments ella es separa del seu marit ja per segona vegada, com ja hem dit, no? I se'n va definitivament a Madrid, on vivien els seus estimats oncles, no? I em sembla que també la va acompanyar la seva mare. I va ser a Madrid on Maria Teresa va conèixer a Rafael Alberti, que acabava de sortir també ell d'una relació turmentosa amb Maruja Mayo, com ja ho havíem parlat aquí fa 15 dies, si us en recordeu. Entre ells ben aviat va sorgir una forta atracció i es van unir sentimentalment. I doncs ella, gràcies a la República, que el 14 d'abril de 1931 va portar, entre altres coses, la llei de divorci, doncs ella es va poder divorciar del seu marit gràcies a això, no? I més tard, l'any 1933, ella i Rafael Alberti es van casar civilment. O sigui que van ser una parella molt estable i que s'estimaven molt. Sembla ser que tenien molts punts en comú. Clar, eren dos escriptors i van fer moltes coses, Sobretot van viatjar moltíssim, Van anar a Berlín, a la Unió Soviètica, a Dinamarca, a Noruega, a Bèlgica, a Holanda i també als Estats Units. I van portar a terme nombroses iniciatives culturals, com ara la creació de la revista Octubre, que va ser important. I amb aquesta revista, l'any 1933, Maria Teresa va publicar la seva obra de teatre Huelga en el Puerto, no? O sigui, no direm aquí totes les obres de Maria Teresa perquè van ser moltes, no? Però, bueno, direm ara que a l'any 35 va tenir lloc la Revolució d'Astúries, que va ser un aixecament armat i on la casa d'ells, va quedar envaïda, no? I per la gent, pels revolucionaris, no? I ells van decidir, en aquest punt, marxar a Amèrica un temps, no? On van afiançar els compromisos que ja tenien, no? I en tornar, quan era ja l'any 1936, justament el 9 de febrer, el Frente Popular els va fer un homenatge, no? Perquè ells dos estaven lligats, com tots sabem, amb el comunisme i totes aquestes estats revolucionaris que hi havia abans de la guerra, no? I durant la guerra. Uh-huh. Llavors els hi va fer un homenatge i després, del qual ells ja cansats del viatge i de tot, van anar a passar uns dies a Eivissa per descansar, però va ser allà on els va sorprendre la Guerra Civil, no? Clar, com a Eivissa en un principi va ser dominada per les forces de l'aixecament, ells van passar uns moments allà bastant difícils, no? Però en pocs dies, per sort, per ells, va tornar a controlar la zona la República, cosa que ells van aprofitar ràpidament per marxar a la península. Mhm. Bé, durant la Guerra Civil, Maria Teresa va ser secretària de l'Aliança d'Escriptores Antifascistes i fundadora de la revista El Mono Azul. Ella va participar activament amb la Junta de Defensa i Protecció del Tesoro Artístico Nacional. De fet, es va crear aquesta junta, no?, després de que ella proposés el treball del trasllat de les obres dels museus, o sigui, de les obres d'art, per exemple, el Prado, els Grecos de Toledo o les obres de l'Escorial, a un lloc més segur, perquè per allà estaven caient bombes i era molt perillós, no? Ella va proposar això. I es va fer, es va arribar a fer, es va fer aquesta junta de salvació, i es va dirigir per un pintor, eh? Aquesta junta no la va dirigir ella, però ella va ser la que va tenir la iniciativa, eh? Això que quedi ben clar. I va ser dirigida pel pintor i catedràtic Timoteo Pérez Rubio, que era marit de Rosa Chacel, que també era escriptora de la generació del 27 i amiga de Maria Teresa, no? Les obres van anar primer, com sabem, segurament molts de nosaltres, a València, no? I després van sortir cap a fora d'Espanya, no? Cap a Ginebra, no? I allà es van quedar tota la guerra, no? Quan va passar la guerra, doncs van tornar als museus. Uh-huh. Va ser una gran cosa, no? Perquè es podien haver espatllat aquestes obres tan magnífiques, no? Que hi ha en aquests llocs.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs al final de la guerra ells es van exiliar finalment a París, on van viure fins a finals de 1940. Doncs, de fet, ja la Segona Guerra Mundial ja estava en marxa, no? I van tenir que fugir d'una manera ja una mica clandestina. Però, mentretant, van estar treballant com a traductors a la ràdio, ara sí, a la ràdio francesa que es deia París Mundial, no? Paris Mundial. I també com a locutors per les emissions d'Amèrica Llatina, que tenien aquesta emissora francesa, tenia contacte amb Amèrica Llatina. Uh-huh. Després, quan París estava ja en guerra, és quan ells, bueno, això, van marxar amb un avió, així d'amagades, no? I allà van marxar cap a l'Argentina, on van viure 23 anys d'exili, eh? I on va néixer la seva filla, Aitana, l'any 1941. Durant aquest any, Maria Teresa va escriure Contra viento y marea, on parla del paper de la dona en l'exili. Ella sempre anava escrivint sempre, eh? Ella, molt activa en aquest sentit i amb els altres també. Doncs l'any 1944, gràcies a un guió per al cinema que va escriure ella, va guanyar els diners suficients com per adquirir una caseta a Punta del Este que van anomenar La Gallarda. Curiosament, aquest és el nom d'una obra d'Alberti, no? I no pas d'una obra d'ella que en tenia tantes, no? O sigui, també això és per pensar una mica. Després, l'any 58, ells viatgen a Xina i allà van traduir la poesia xinesa al castellà i van escriure conjuntament el llibre Sonríe China. O sigui, aquest està escrit per ells dos, no? I bueno, van estar així fins l'any 1963, que van fugir d'Argentina finalment per la situació política que es vivia allà. Van registrar a casa seva i tot, eh? Quan ells no hi eren, estava la seva filla, que ja era una miqueta grandeta, perquè allà doncs, bueno, van viure molts anys, no? Bueno, ella era estudiant, la nena, no? I llavors doncs, van estar per allà remenant-ho tot i ells van veure que hi havia un gran perill i van agafar i van marxar allà d'allà. Van anar a parar a Roma, no? I a Roma van quedar també 14 anys, eh? No...
Déu-n'hi-do.
Sí. No és que deixessin de ser... com es diu això ara, deixessin de fugir del règim, no? De Franco, no? Uh-huh. En aquell moment ells van continuar encara a França, a Roma, durant 14 anys. I allà ella va escriure, entre altres coses, les Memòries de la Melancolia, Memòries de la Melancolia, que és una obra molt interessant per entendre totes aquestes vicissituds que ells van passar, no? I aquesta obra és molt, molt important. Després, bueno, van passar aquests anys allà i van passar fins al 27 d'abril de 1977, que és quan ells ja es van permetre de tornar a Espanya, finalment, no? Uh-huh. I van tornar junts, però hi havia un problema, i és que Maria Teresa va agafar la malaltia de l'Alzheimer. Per desgràcia, ja havia anat perdent la memòria. I quan va arribar a Espanya no va ser capaç de reconèixer ni els seus amics antics, no? I això va ser una llàstima, no?
I tant.
De fet, va ser la neboda del seu marit, Teresa Alberti, qui va cuidar d'ella en un principi, no? Perquè a Rafael li impressionava moltíssim veure-la en aquest estat, no? I a vegades els homes són bastant... A veure, hi ha homes per tot, no? Hi ha homes molt cuidadors també i que són capaços, no?
No, sí, evidentment.
Molts, però hi ha alguns que no ho són, no? I Rafael Alberti es veu que era d'aquests i no podia suportar aquesta impressió que li causava, no? I llavors el va cuidar la seva neboda, però després també és cert que ell es va encarregar de portar-la a les millors clíniques, no? Uh-huh. I allà ella doncs, es va anar pagant fins que va morir sense records al final de 1988. Uh-huh. O sigui, pobreta, va passar uns quants anys així.
Una pena, sí.
Sí, pobreta. Ella va deixar escrit una cosa molt, molt bonica que us la llegiré, no? Diu, sí. Cuando estamos definitivamente seguros de ser nosotros, nos morimos. ¿Qué lección de humildad?
O sigui, va ser, molt bonic, eh?
Que és maco. Sí. Ella ho va escriure abans, no?, de tot això.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do quina vida, no?
Sí, sí. De fet, Maria Teresa León va ser una dona molt, molt important com a escriptora i com a activista social, no? I amb més de 20 llibres publicats, va ser també molt activa al teatre, com a actriu, autora, directora d'escena i assagista. Però de la mateixa manera que van anul·lar a Maruja Mayo sense cap mirament, així també ho van fer amb Maria Teresa León, eh? O sigui, això que quede ben clar. Aitana Alberti, la seva filla, va escriure, si la meva mare hagués estat un home, hagués estat, sens dubte, un colós, un dels gegants escriptors de la nostra literatura, imagina't.
I segur que sí.
I segur que va ser així, no?
De Però fet, que trist.
Sí, és molt trist, maca. I de fet sembla que quasi tots tenim una idea equivocada una mica de la personalitat d'aquesta dona. Els que coneixem una mica, A la seva amiga Rosa Chacel, que ja hem parlat d'ella, va definir-la en aquestes paraules. Capitana de les legiones que agitan España, però de actitud piadosa i maternal per a con les coses més íntimes. O sigui, això era com ella la veia, no? Que devia ser així la dona. I com ens explica molt bé José Luis Ferris, que ha fet un llibre, Palabras contra el olvido, és un recent llibre que ha obtingut, per cert, el Premi Antonio Domínguez Ortiz l'any 2017, va obtenir aquest premi. Doncs a la vida de Maria Teresa León res no és el que sembla. No va ser la filla dòcil de família burgesa que s'esperava que fos. No va ser l'ombra de Rafael Alberti, com alguns la volen encara mostrar, no? Ni tan sols se la podria definir solament com una revolucionària. De fet, ella va ser una dona de múltiples dimensions, intel·lectual, transgressora, feminista, dona de lletres, compromesa, treballadora, enèrgica i invencible, com la va definir en el seu moment l'escriptora que recentment ens ha deixat, Almudena Grandes.
Doncs fins aquí.
Aquí hem arribat.
Aquesta oblidada per la història que hem volgut recordar aquí a mig matí. Moltíssimes gràcies, Isabel. Ens trobem d'aquí 15 dies.
Sí.